Meteotemps.
Què tal? Bona tarda. Avui a Meteotemps ens volem acostar no a la meteorologia pura i dura, sinó a la cartografia. I ho fem de la mà de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. I en aquest cas de l'adjunt a direcció l'Antoni, el Toni Magariños. Què tal, Toni?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Per què us hem cridat i heu acceptat gustosament la invitació? Doncs perquè fa pocs dies presentàveu una eina, concretament el 10 de maig, bé, ja fa uns quants dies, en què és una web, una aplicació web que permet comparar l'evolució del territori des del 1945 fins a l'actualitat. A micròfon tancat em deies, bé, aquestes dades les hem tingut i les hem volgut posar en valor.
És correcte. Nosaltres, com a Institut Cartogràfic i Geològic, doncs tenim una vocació de generar noves dades. De fet, el nostre compromís amb l'administració catalana, per quan ens financien el nostre contracte programa per qual ens regim, doncs té, entre altres produccions, la cobertura cada any de tot Catalunya amb els nostres vols. I, per tant, tenim tot aquest bagatge històric, però també tenim un punt de vista de la història de la informació disponible sobre el nostre territori, sobre Catalunya, i per això tenim recuperats vols que en aquest cas havien fet els americans, l'exèrcit americà, un del 45-46, en plena al final de la guerra,
sí,
començament de la Guerra Freda,
sí.
I l'altre del 56-57, també amb una evolució d'aquesta millora de... Sobretot va ser per preparar el pla Marshall que tenien els Estats Units a tota Europa i per tenir una edició actualitzada de la informació. Nosaltres, doncs, en diferents moments de la nostra història ens hem conveniat amb el Ministeri de Defensa espanyol, que té la titularitat o l'explotació d'aquests vols, i hem aconseguit, doncs, obtenir-los per generar aquesta imatge contínua del territori. Són els més espectaculars perquè són els vols de cobertura territorials més antics que tenim, del 45-46, del 55-57, i a partir del 85, 83-85, ja tenim els nostres propis vols, que és quan comença la nostra activitat, i d'aquí fins ara. I això ens permet tenir aquesta evolució del territori que l'hem anat tenint, però el que comentava a micròfon tancat és aquest interès de no només tenir-ho, sinó posar-ho a disposició d'una manera que fos atractiva, en aquest cas.
Clar, perquè antigament, jo me'n recordo, en el món de la meteorologia, m'imagino que en el món de la geologia també, i en molts altres àmbits, quan parlàvem d'un servei públic, s'entenia que era un servei públic limitat per tot arreu. És a dir, s'explotava, es treien les dades, però no les podia utilitzar ningú perquè difícilment t'autoritzaven, a no ser que fossis, no sé, un estudiós del tema o una persona molt concreta, però aquesta doncs, entrega del material de forma universal era gairebé impossible, utòpica.
Sí, evidentment, això en el nostre cas també hem estat una institució que inicialment també tenia els nostres fulls de distribució paper tradicional, impresa, farragosa, també en la part fotogràfica, en la part de la imatge que veiem en aquesta aplicació. A partir del 97 ja comencem a tenir els primers serveis digitals, de la gent pugui consultar via web, quan als principis de l'internet,
sí,
per dir-ho així, per poder-ho consultar. Però és, clar, tenim un element disruptiu en el món del consum de la geoinformació, que és l'aparició de Google Maps, de Google Earth, en realitat.
Sí.
I tenim aquesta data del 2004-2005, on realment tot fa un canvi i aquest accés restringit a la informació de cop s'universalitza, l'experiència d'usuari canvia completament, la gent espera un altre tipus d'accés, i això fa trontollar
tota l'essència.
I això s'empitjora el 2007, apareixen els primers iPhones. Llavors no només ho tens accessible, sinó que a més ho tens a la mà. I això fa que, des de llavors fins ara, és un continu reinventar-se.
Clar, mapes de paper costa ja veure'ls. És a dir, jo per exemple, l'altre dia em vaig trobar amb un problema amb les dades del telèfon, només m'ha passat una vegada en els últims anys, i va coincidir l'altre dia amb un carrer, amb una ciutat, etc. I clar, jo no portava la meva via urbana de tota la vida, etc. I escolta, al final, preguntant primer a dos cotxes patrulla, després uns veïns, etc., em vaig anar acostant al lloc, però jo vaig sortir de casa absolutament refiat que ho posaria al Maps, al Google Maps, i que em portaria fins a la porta. I sóc geògraf i disfruto amb els mapes i m'agrada anar als llocs pel meu compte, però ha arribat un moment que per anar als llocs ho consulto, no perquè no sàpiga arribar-hi, sinó perquè m'està dient quatre rutes diferents i el temps que trigaré a les quatre rutes, i per tant m'optimitza el meu temps. És molt difícil competir contra això.
No, contra això no s'hi ha de competir. Voler competir contra això és anar-se estimbar contra una paret, diguéssim, no val la pena.
Per tant, uneix-te l'enemic, entre cometes.
Sí, en el fons el que has d'aconseguir és que el ciutadà de Catalunya el que està fent és, a través dels seus impostos, està pagant un servei cartogràfic que està tenint informació actualitzada, i el que hem d'aconseguir és que pels mitjans que la gent consumeix, bé siguin els propis o bé siguin els Googles, Apples o altres entorns tècnics, doncs pugui també accedir a aquesta informació. I és aquí on hem de fer un esforç en posar-nos en distribució a través d'aquestes grans disseminadors d'informació, perquè són els que la gent acaba consultant, l'usuari final. Nosaltres tenim aquesta doble vessant. Tenim un producte que és consumible per l'usuari final, perquè és d'interès al territori, però també hem de donar servei a l'administració, que sí que requereix una cartografia oficial. L'oficialitat sí que l'estem donant nosaltres en l'usuari per planificacions urbanístiques, estudis geològics que requereixin per aquestes mateixes planificacions. Per tant, aquesta doble vessant ens garanteix que aquesta informació que hem de generar per l'administració, després també intentem posar-la a l'abast del públic general, perquè sabem que el públic general anirà amb Google Maps, perquè tots ho fem quan anem en cotxe, i arribes fins aquí per poder trobar un aparcament amb Google Maps. Tots ho fem, és inevitable. Sí.
Escolta'm, eines com aquestes que per la vista entren, que t'estan dient, escolta'm, fixa't, tenim una imatge del país amb aquests vols l'any 45, un altre l'any 56-57, i després ho podem comparar. Podem veure com retrocedeix les masses, l'agricultura. Podem veure com avancen les masses forestals. Podem veure com avancen les zones urbanitzades a molts municipis de Catalunya. Podem fer aquesta comparació amb aquest dies, setmanes que està operativa aquesta eina, ha tingut èxit?
Sí, té èxit, sobretot perquè té aquesta... Molta gent coneixia, els que ens coneixen com a institució ja han tingut eines similars. Tenim una aplicació que funciona amb dispositius mòbils que es diu l'Ull del Temps, on també permetíem comparar la situació actual amb un dels dos mapes històrics més antics, del 45 i el del 56-57. I aquesta ja la teníem per mòbils, per allà on estàs, poder veure com era el territori on era. I aquesta simplement afegeix aquesta manera diferent de comparar-los i permetre aquesta línia de temps, i també s'afegeix al fet de que es pot generar un GIF animat amb l'evolució de tots aquests anys de la zona on et trobis, i això és el que fa que, en el fons, permeti compartir-la per xarxes socials, el fet de dir, mira, jo sóc de certa part del territori, mira com ha canviat el meu poble, i tens aquesta evolució automàticament. És l'afegit que incorporem en aquest cas, sobretot per donar-li aquest element que permeti la difusió a través de les xarxes socials, i és el que ha tingut aquí, sobretot per la gent que compara el territori d'una manera més fàcil del que pot ser habitualment.
Bé, jo ara acabaria l'entrevista preguntant-te, escolta, i quin és el futur més immediat, etcètera, etcètera? Doncs bé, m'imagino que em contestaràs allò que m'has explicat. Uneix-te a aquests grans disseminadors d'informació, i sigues original i sobretot lluita, que és el que fem també a TV3, a Catalunya Ràdio, amb la potència que localment podem tenir, però utilitza també aquestes eines més globals que arriben a tot arreu.
Evidentment, el nostre futur, en certa manera, és aconseguir conèixer quines són les teves fortaleses, però també les teves debilitats, intentar no lluitar contra allò que és impossible i aconseguir realment obrir-te a la societat i que realment la teva vocació o el teu servei a Catalunya estigui basat en això, en la disseminació d'informació i en ser un dinamitzador, en molts casos, del sector geoespacial que pugui haver-hi, en desenvolupaments, etc. Hem obert codi fa poc, de les nostres aplicacions, aquesta mateixa està en codi obert, perquè fomenti no només les dades, sinó també la tecnologia que hi ha al voltant.
Perfecte, doncs ha quedat clar. Toni Magariños, adjunt a direcció d'aquest Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Un plaer, com sempre. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
El concurs.
Des de quin any podem tenir l'evolució del territori? Premi, un llapis de memòria de Catalunya Ràdio. De la setmana passada, Javier Martín Vidé, a més de catedràtic en geografia, és la resposta matemàtic. Premi Llapis de Memòria de Catalunya Ràdio, guanyadora la Núria Llorenç de Barcelona.